COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a Esports COPE, el programa d'avui que porta per títol Derbi Terrorífic. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Joan, gràcies.
Perquè avui hem sabut que el Barça espanyol es jugarà el divendres 1 de novembre. És el dia de Tots Sants i també Halloween. Albert Díez, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, Joan, com estàs? Bona tarda.
Això donarà molt de joc per a fer titulars, eh?
Home, i tant. Derbi terrorífic, quina castanya de partit. Sí. Ens ho hem passat de por, eh? Sí, tenim per donar i per vendre.
L'Andreu Quesada està al control de so, l'Helena Condis a la producció, us parla Joan Matllori, top informatiu de la jornada. Oh my God, that's the fucking shit!
Top 5. Que fàcil és això de la ràdio, eh? Gran derbi avui a la Lliga d'handbol. Granollers-Barça a les 9 de la nit. Partit a la sisena jornada. Els dos catalans de la competició invictes. Menció especial pel gran inici de temporada del conjunt vallesà.
Top 4.
Brad Oleson estarà 2 mesos de baixa per una fractura d'estrès al peroné de la cama esquerra. Continua el malson amb les lesions al Barça de bàsquet i a l'espera de Navarro l'equip haurà de tirar de fons d'armari.
Top 3.
L'Espanyol finalment no viatjarà divendres a Líbia per raons de seguretat. A més, el capità Sergio García, atenció, diu que l'aturada li va bé al grup per reconduir la situació i que a vegades necessitaria més ajuda en atac.
Top 2.
Avui sabem que el derbi davant el Barça, ho dèiem, el Camp Nou es jugarà l'1 de novembre, divendres i dia de Tots Sants, a les 9 de la nit. Apunteu, després de l'aturada, el Barça jugarà 5 partits en 14 dies.
Top número 1.
Atenció al que us avança Esports COPE, la renovació de Martín Montoya, que acaba contracte amb el Barça l'estiu vinent, està aturada, i no només per raons esportives. A més, l'entorn de Dani Alves, que acaba el 2015, espera que el Barça mogui fitxa.
Entrevistes a Esports COPE.
Aquest dimarts trucarem a Toni García, és el tècnic del Granollers d'handbol. Ho farem hores abans del derbi català de la Sobal. Començarem una sèrie de reportatges sobre els equips catalans que participen a l'ACB. Avui, la Bruixa d'Or Manresa. I anirem fins a Corea del Sud. Ens ficarem de ple a la concentració de la selecció del Brasil, de la Canarinha. Hem quedat d'aquí uns minutets amb Dante Bonfim, jugador del Bayern de Guardiola.
El debat a Esports COPE.
Avui els encarregats del temps d'opinió del programa són el Josep Maria Vinguella i el Tomàs Guas, tots a ritme de Bragafé.
La pregunta a Esports COPE.
A les xarxes socials, les principals, al Facebook i al Twitter, us estem preguntant per l'horari del clàssic dissabte 26 d'octubre a les 6 de la tarda. Us agrada? Ja, com és normal, Batllori, per tots els gustos. Per exemple, el Juli Rius diu a Facebook, millor a les 10 de la nit, suposo que és per aprofitar tot el dia, i a Twitter, el Moisés González és taxatiu. No dissabte a les 6 de la tarda. Vaja, més opinions, més comentaris, teniu informació, també fotografies, tot a facebook.com/esportscopecatalunya, tot junt, i també a Twitter, al Twitter del programa, que és, Joan Batllori?
@esportscope. Sí, senyor, passen gairebé 18 minuts. A les 3 de la tarda ens posem en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Des de les 7 de la tarda, Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE, en La Linterna.
COPE, estar informado.
En el máster de COPE aprendes con quienes hacemos radio cada día y tienes garantizado un año de prácticas. Y remuneradas,
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Molt entretinguda i molt interessant la trobada en el marc del Fòrum Fundació entre un nouvingut al món Barça, com el Tata Martino, i un culer de tota la vida com Carles Reixac. A nosaltres, i crec que en general a l'audiència que va seguir aquesta conversa, ens va servir per refermar aquesta imatge que transmet Martino de persona afable, dialogant, senzilla i intel·ligent. També per saber, per exemple, d'on ha sortit aquest polo color pistatxo que vesteix quan el Barça juga partit de Lliga fora de casa. Però crec que l'acte li va servir també de molt al Tata Martino per aprendre de l'únic, del gran i del incomparable Carles Reixac, que li va regalar un consell impagable. Triomfis o no triomfis, fes-ho amb les teves idees.
Esports COPE amb Joan Batllori.
Comencem comencem avui amb una comunicació de llarga, de llarguíssima distància. Hem de marxar fins a Seül. Estem a la concentració de la selecció brasilera de futbol, on, evidentment, hi ha Neymar. Ens escolta un dels seus companys, és defensa central, futbolista del Bayern de Múnich, de Pep Guardiola. L'ha localitzat allà l'Helena Condis. Dante, què tal? Buenas tardes, buenas noches para ti.
Buenas tardes, todo bien, gracias.
Estáis en Corea, preparados para jugar partido amistoso, ¿eh?
Sí, sí, vamos a pasar amistoso los sábados contra Corea del Sur.
Uh-huh. Hay que trabajar fuerte y duro porque el Mundial cada vez está más cerca, ¿eh?
No, sí, claro. Creo que nosotros antes del Mundial todavía tenemos muchos partidos muy importantes. Después, por último, este año tenemos Mundial. Entonces tenemos un gran interés y continuamos muy concentrado, muy enfocado para hacer una gran temporada y tenemos que trabajar todavía muy fuerte.
Partidos importantes con Brasil y partidos importantes con el Bayern de Múnich. Felicidades porque va todo muy bien, ¿verdad? Estáis muy fuertes.
Sí, claro, estamos creciendo ahora. Después de llegar de Pepe estamos creciendo bien. Bueno, creo que ahora estamos comprendiendo mucho más que quieras. Aquí con Brasil también necesito siempre estar jugando bien para tener un puesto para la Copa del Mundo.
Dante, ¿ahora se habla en el Bayern de Múnich de tiki-taka?
No, todavía no. Creo que, claro, es que le gusta mucho que jugamos con la pelota, pero era un entrenador muy inteligente que está dispuesto también a hacer su adaptación con nosotros. Bueno, lo más importante es que él está ayudando a crecer como equipo, como jugador, es lo más importante.
Es que el partido que jugasteis en Manchester contra el Manchester City, en algún momento recordasteis al mejor Barça, ¿eh? El balón se movía muy rápido.
Sí, claro, porque Pepe hace ese trabajo todos los días con nosotros, de siempre está ahí. Si mete bien el espacio para tener la pelota, y creo que lo más importante es que no creo que Bayern Múnich va a llegar como Barça a ser chiquitaca, pero no vamos a hacer lo máximo posible la posición de la pelota para intentar siempre tener dominar el partido, siempre tener una seguridad para todo el partido.
Ahora mismo todo el mundo dice que el Bayern, que es el actual campeón de Europa, es el gran favorito o el equipo más fuerte para ser campeón también este año. Te preguntaría si vosotros os sentís favoritos y para vosotros, ¿cuál es el rival al que teméis más?
No, nosotros no estamos creyendo que somos favoritos porque año pasado también estábamos siempre pensando solamente partido, ¿no? No pensamos que nosotros somos favoritos y ganamos en el final. Bueno, creo que tenemos mucho grande equipo este año también. Barça está muy mejor con Neymar. Tiene gran equipo con PSG. Tiene Real Madrid también, que está ahí bien también. Entonces, va a ser muy difícil. Chelsea está muy bien. Va a ser una Champions muy, muy, muy difícil. Más difícil que el año pasado.
A los jugadores del Barça no se les ha olvidado lo que pasó el año pasado, ¿eh? El 7-0 hizo mucho daño y yo creo que tienen ganas, si se vuelven a encontrar con vosotros este año, de intentar sacarse esa espina.
Sí, bueno, creo que estamos viviendo un gran momento en Bayern Múnich y creo que nosotros hacemos dos juegos muy, muy, muy buenos, muy fuertes contra Barça, pero creo que para nosotros, que si pasó, ahora el fútbol tenemos que siempre mirar adelante. Claro, va a ser un grandísimo equipo y cuando si tiene la oportunidad de jugar Barça contra Bayern va a ser un gran partido y claro, Barça tiene jugadores de mucha calidad.
¿Has recibido ahí a tu amigo Neymar? ¿Le has visto crecidito después de lo que ha hecho este fin de semana? Marca un gol, participa, está feliz, está crecidito ya, ¿eh?
Sí, sí, está muy, 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 muy feliz. Es un jugador que está listo, está pronto para jugar en Barça. Creo que está pronto también para tener esa responsabilidad de jugar un equipo tan, tan fuerte como Barça. Entonces, es bueno para nosotros también que continúe jugando bien para la Copa del Mundo y llegar con una gran forma.
Uh-huh. Ya has dicho antes que está claro que el Barça, que ya era un gran equipo, con Neymar lo hace mejor todavía, ¿no?
Sí, claro. Con Neymar. Neymar, mejor todavía. Si, si, si hay otra, a Messi y a los otros grandes jugadores que tiene, el equipo va a tener muy, muy difícil para asegurar a los dos.
Y sin Messi ya, ya es el rey, ¿eh? Sin Messi ya es el rey. El otro día estaba liberado por el centro, estaba feliz.
No, creo que Ney es un fan de Messi también. Lo más importante es que él continúe progrediendo con Barça. Igualmente, si Messi está o no, tiene que continuar trabajando fuerte porque es un grandísimo jugador.
Oye, aquí en España hay quien dice que hace un poco de teatro, que cuando recibe entradas de los rivales que se tira fácil al suelo. ¿Estás de acuerdo?
No, yo no estoy de acuerdo porque juego con él siempre. Y creo que el problema es que no tiene mucho jugador que no sabe cómo pararlo. Y para con la falta. Y bueno, es levisito, levianito. Y cuando lo toca, claro, va un poco más lejos, pero... No, es un grandísimo jugador y no creo que hace más teatro, no creo.
Esos son los periodistas de Madrid, que son tremendos y que claro, que ven que Neymar está triunfando y dicen que es teatrero. Una cosa, hablando de Madrid, en el Atlético de Madrid está Diego Costa que ha jugado amistosos con vosotros con Brasil, pero ahora se dice que va a jugar con España. ¿A ti te gusta que juegue con España o preferirías que jugara con Brasil Diego Costa?
No, preferiría que jugara con Brasil, porque Diego Costa es un grandísimo delantero. Me gusta mucho cómo juega, porque él pelea mucho, tiene mucha agresividad, y eso me gusta mucho.
Pues te lo hemos quitado, pero... Jugará con España. Si Escolari le da permiso, jugará con España.
Sí, lo sé, pero vamos a esperar que vaya. Sí, pero claro, Diego Costa es un jugador que... Tiene su ave en muchos equipos de muchas selecciones del mundo entero.
Uh-huh. Dante, ha sido un placer. No será Neymar ese que grita por ahí detrás, ¿no? No es Neymar, ¿no? ¿Es la tele o qué es?
No, es otro jugador que está jugando un poco de cartas.
Hay una timba de cartas buena ahí montada. Bueno, Dante, gracias por atendernos. Que vayan bien estos partidos amistosos que tenéis. Un abrazo.
Ok, vale, un abrazo.
Los accidentes en casa son más comunes de lo que imaginamos. Una caída en el cuarto de baño puede dejarle durante mucho tiempo con un alto nivel de dependencia. Lujo Dux le cambia su bañera por plato de ducha extraplano antideslizante con azulejo, grifo de ducha y mampara, mano de obra incluida, de un día para otro por 1.300 euros masiva. Lujo Dux, 93-448-1768. No espere a caerse. Lujo Dux se lo fácil. Prevenga a toda costa una caída. Con esto evitará muchas molestias. Lujo Dux, 93-448-1768. 48 17 68 o lujodux.com.
Gran éxito de Sonrisas y Lágrimas en el Teatro Tívoli. Sonrisas y Lágrimas, aplaudido por 50 millones de espectadores en todo el mundo, ya es el gran éxito de la temporada en Barcelona.
Entradas en Grupo Balaña, El Corte Inglés, entradas.com, Butaca Oro y Ticketmaster.
I 28, el Barça, o més ben dit el que queda del Barça, que treballarà aquesta tarda a partir de les 6. Ara tenim una treva amb els partits de seleccions, amb els partits internacionals, però després atenció que ens espera un mes absolutament trepidant. Atenció, agafeu paper i boli, esteu atents perquè repassem ara mateix el calendari immediat del Barça. Oli, ja coneixíem alguns horaris i avui hem conegut alguns de nous.
5 partits en 15 dies. En efecte, el primer partit que se sap, a banda, naturalment, del partit que juga el Barça davant d'Osasuna de Pamplona el dia 19 a partir de les 8 de la tarda. El dia 26, com dèiem ahir, el dia 26 dissabte a partir de les 6 de la tarda, el clàssic Barça-Reial Madrid. La jornada 11 juga el Barça en dimarts i jugarà a partir de les 10 de la nit Celta-Barça. El divendres, dia 1, que és festiu, la jornada número 12, atenció, al derbi Barça-Espanyol, al Camp Nou a les 9 de la nit. Això serà el divendres, dia 1 de novembre. Però és que el dia 6 de novembre, dimecres, Barça-Milan de la Lliga de Campions. No se sap encara l'altra jornada, la jornada 13 del cap de setmana 9-10 de novembre, que juga el Betis davant del Barça. I després, hi haurà una aturada per seleccions. Per exemple, la selecció espanyola jugarà, o bé, la repesca, que suposo que no, o dos partits internacionals amistosos els dies 15 i 19 de novembre.
Doncs com podeu comprovar, és un calendari terriblement atapeït i, a més, el cartell és brutal, eh? Tenim el clàssic, tenim el derbi i també tenim el partit contra el Milan de Lliga de Campions. Aquí tenim també la Sílvia Ortiz. Sílvia, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Amb novetats fresquetes, com sempre, dels moviments a Can Barça. Ahir ens explicava quina era la situació, el futur immediat de Bartra, i avui ens portes novetats sobre Montoya.
Sí, que també acaba contracte aquest estiu. A partir del gener també, com Bartra pot negociar amb altres clubs per marxar lliure si vol, i el fet és que es tracta d'un cas estrany perquè aquest estiu les dues parts semblaven estar molt a prop de tancar l'acord, i ara, segons ha pogut saber Sportscope, la negociació està aturada. Ens expliquen que no només per motius esportius, Montoya, com la resta de joves, no està tenint molts minuts, només va jugar els 90 minuts a Vallecas. També ens diuen que és per motius econòmics, però que no és el més important. El fet cert és que ens diuen que la renovació no està molt lluny, però que ara les negociacions estan aturades i que Martín Montoya, que té 22 anys, com Marc Bartra, no té clar si renovar o no. I en la mateixa posició de lateral dret també té feina en Dovini Zubizarreta, perquè Dani Alves té un any més encara de contracte, acaba l'estiu de 2015, li tocaria renovació aquesta temporada per no haver d'esperar allò de l'últim any i les presses, i des de l'entorn del jugador ens expliquen que esperen que el club mogui fitxa, assegurant que encara el club no ha fet cap aproximació cap al jugador, i entenen que l'acord s'hauria de tancar cap a la primavera de l'any que ve per estar tranquils.
Home, encara és d'hora, queda tot aquest any, tot l'any que ve, però és veritat que sobretot a partir de la segona meitat d'aquesta temporada, si el Barça vol seguir comptant amb Alves, haurien de començar a moure fitxa. Com us dèiem, en començar el programa, hi ha acte del Fòrum Fundació amb el Tata Martino com a granista, al seu costat, com a partener, Carles Reixac. Va estar molt bé l'acte, si no heu pogut sentir o veure aquesta conversa, entrevista, debat, col·loqui, que dura aproximadament una hora, si ho podeu recuperar per internet, jo crec que paga la pena, i ens va servir, entre d'altres, coneixer millor l'actual entrenador del Barça i també Sílvia, per abordar amb ell algunes qüestions d'actualitat.
Sempre promet, i el Tata al costat de Charlie Reixac també es va relaxar, també va mostrar la seva cara més simpàtica i va parlar de tota l'actualitat. Va parlar del presumpte teatre que fa Neymar, va parlar de la recuperació de Leo Messi després de l'aturada de seleccions i també d'aquest Atlético de Madrid que no li perd el ritme al Barça a la Lliga.
Porque para mí, básicamente, el periodista es periodista. Así tenga que comentar Real Madrid, Barcelona o lo que sea. Bueno, en el caso específico de las situaciones de las jugadas del otro día, las imágenes mostraron claramente lo que había sucedido. Nunca me había tocado vivir un periodismo que sea, para mí, desde afuera, no tener una camiseta, pero después en la realidad, aparentemente, sí se tiene puesta, ¿no? Esa es una situación que me cuesta un poco todavía asimilar. Si Dios quiere, para la previa a Osasuna podemos llegar a tener a casi todos. No sé si leo en ese partido en especial, sobre todo porque los tiempos están muy al límite y además porque está claro que de reojo se mira lo que sigue y no hay que ponerlo en riesgo. Pero yo creo que ya tenemos incluso a Jordi Alba, Mascherano, Puyol también. También es cierto que hay fecha de eliminatorias y también hay que ver cómo... Cuando era técnico de la selección paraguaya, me hacía la señal de la cruz cada vez que terminaba una fecha de cada campeonato, y ahora que estoy acá me hago la señal de la cruz cada vez que termina uno de fecha FIFA. Yo tenía esa percepción, la confirmé en las finales de la Supercopa y bueno, y la sigo sosteniendo ahora. Me parece que esta ya es una liga entre tres, ¿no? Claramente el Atlético de Madrid se puede agregar como un competidor directo. Desde mi punto de vista nadie coincide conmigo, ¿no? Eso lo debo decir.
Lliga de 3, diu el Tata Martino. A mi em va agradar el Tata Martino, va estar bé, però com sempre el que em va agradar més va ser Carles Reixac, estel·lar, va estar sembrat ahir en aquesta conversa, tertúlia, col·loqui, al costat del Tata Martino, i ens va deixar també frases, sentències molt interessants, el Charlie, d'aquella manera que parla ell, a Sílvia, però va dir coses interessants.
Bons titulars, eh? Sí. Perquè, així com diu el Tata, que hi ha gent que no creu que l'Atlético sigui candidat al títol, el Charlie va dir que per ell no ho és, perquè ara ho sentirem. També va ser crític amb els àrbitres, dient que al Madrid li xiulen penals bastant més decisius que al Barça i que al final el balanç sempre és favorable als blancs. I a més, Charlie li va treure importància al debat públic sobre les modificacions de l'estil de joc que està introduint el Tata, també amb un exemple molt gràfic.
Yo creo que el Atlético de Madrid, para jugar bien, tiene que correr demasiado. Entonces, el desgaste físico será mucho más elevado, ¿no? Vamos a ver a media vuelta de la liga, a ver cómo anda, ¿no? Además, es un equipo que tiene que jugar domingo, miércoles, y vuelvo a repetirte, yo he visto partidos contra nosotros, por ejemplo, partidos de día contra el Porto, el otro día en casa, que le está costando bastante, y vuelvo a repetirte esto, quizá a la larga puede pasar el partido. Ahora Madrid le meten el penalti el día que está con el Elche, y es puntual, y momento preciso, y eso es dos que al final cuentan, y son dos puntos de aquí y dos de allá, y dos de más allá. Yo sí he perdido un par de ligas cuando yo jugaba, y esto cuesta ahora un poquito más, porque hay más televisión, porque hay más control, pero a la larga, a ver, al final de año, como la balanza se descarta, se depara para Madrid, seguro. Yo me acuerdo aquí, antes de entrar, he visto a José Mari Vaquero, que nosotros a veces cuando hacíamos, jugábamos a fútbol y hacíamos una línea más y José Mari jugaba de cara y nos podíamos ir al ataque, el equipo se juntaba, que de juntar las líneas y no sé qué. Y me acuerdo que a veces a José Mari Vaquero lo silbaban. Y ahora, fíjate tú, ahora sacas un córner, lo pasas al centrocampista, el centrocampista lateral, lateral al portero, la gente aplaude. Inclusive con esto el público ha ido aprendiendo, ¿sabes?
Genial, Carla Reixac. Atenció, que la càmera d'Oliveros avui apunta a l'auditori 1899.
Esports Cope. La imatge del dia.
La imatge del dia. Enhorabona per la iniciativa de Fòrum Fundació per tractar ahir a la tarda la banqueta del Barça amb dos personatges molt interessants, el Tata Martino i el Carles Reixac. Únicament, un d'ells ja hauria estat interessant, però amb els dos el cartell era més complet. La meva admiració també reiterada pel Carles Reixac i la seva forma de veure el futbol i la vida, i la nostra satisfacció de veure el tarannà del Tata Martino, que és argentí, però té un discurs molt diferent, més senzill, més fàcil que el Jorge Valdano o el Menotti, per exemple. El Valdano busca les paraules per adornar una frase, una teoria, i t'és difícil a vegades situar-te al seu nivell i mantenir una comunicació. Amb el Martino et sents més còmode, diu les coses sense presumir, sense ofendre, té un vocabulari també molt ric, però pots mantenir una conversa de tu a tu prenent un cafè sense complexos. Amb el Valdano o el Menotti t'has d'esforçar per no sentir-te segurament una mica petit. El resum, Martino no és un milonguero i Charlie és molt proper. Fantàstica estona ahir al Fòrum Fundació.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Hem passat una bona estona. Sí, Sílvia, gràcies, que vagi bé.
Adéu.
Abans del debat sentirem a Víctor Valdés, el porter del Barça, que va estar ahir al programa El Hormiguero d'Antena 3, una aparició distesa, divertida, en la que també hi va haver temps per abordar la seva particular situació i personal esportiva que està vivint el porter del Barça aquesta temporada, l'última aquí.
Yo creo que además esta temporada estoy notando ese cariño de la afición que igual no lo he sentido en otras temporadas, pero sí que esta temporada, porque también la gente está haciendo hincapié en ello, ¿no? En darme su cariño y su apoyo, y eso la verdad que se agradece mucho, ¿no?
Te lo dijo el campo de fútbol entero el otro día.
Sí, viene siendo una tónica durante esta temporada, ¿no? Y yo creo que es de agradecer, ya lo dije, para mí es un orgullo el que la afición se acuerde de mí y cada día me recuerde lo, pues ese, me dé ese apoyo y ese cariño.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, que prenc nota. Oliveros, què posem?
Cafè sol, si us plau.
Un cafè sol per Oli Marchando. Josep Maria Minguella, bona tarda.
Bona tarda. Jo un clàssic tallat.
Un talladet pel Minguella, molt bé.
Sí, senyor.
Guasc, Tomàs Guasc, què tal? Bona tarda.
No, el tinc a la mà, un cafetillo cortito, bé.
Cafè sol, eh?
Ho tinc a la mà.
Amb sucre?
No massa sucre.
No massa sucre.
No? Ja m'he acostumat, amb i sense.
Humeante.
I intenso.
Humeante.
I intenso.
Minguella, no sé si dic que va ser intensa o no, jo crec que sí, va estar bé, entretinguda, divertida, no? La conversa ahir a l'auditori Tata Martino, Carla Reixac, vas estar allà, què et va semblar? Va estar bé, no?
Per mi va estar molt bé. Bueno, sabem que amb les actuacions, entre cometes, futbolístiques, la presència del Charlie
anima,
segura, sí. Vull dir, no defrauda mai. Sí. Evidentment, els que hi hem anat a moltes, pues, hi ha unes coses ja l'has de sentir, però això passa també amb els còmics i amb els que expliquen acudits i coses d'aquestes, i el Charlie sobretot té un sentit molt, molt pràctic del que és el futbol, molt directe, i sobretot del que és el Barça. Llavors, per mi, posar-li a qualsevol persona del futbol al Charlie costat és animar la situació i donar-li un sentit molt, molt divertit, però a més també molt futbolero, que és el que es tracta, no?
Segur que va aprendre el Tata Martino del Charlie ahir, no, Minguella? Jo crec que el consell que li dona al principi, aquell de podràs triomfar o no triomfar, anirà millor o pitjor, però fes-ho amb les teves idees, jo crec que és un gran consell i que segur que va prendre nota, no?
Sí, jo crec que potser el Martino no té aquesta salsa, anem a dir, de bromista, d'aquesta cosa que té el Charlie que trenca la serietat de l'auditori, però jo diria que coincideixen amb moltes coses, futbolísticament. Sí, és dir, la frase que va dir a l'entrada, dir aquest entrenador és un entrenador normal,
sí,
cosa que aquí havíem dit també des de fa dos mesos, tres mesos, com és un tio normal? Bueno, doncs això defineix molt el que el Charlie vol dir, perquè això és una lliçó o és una deixada de molts entrenadors que intenten ser els protagonistes, que intenten posar-se per davant dels jugadors, que intenten ser... Clar, tot això, si no tens els jugadors, pues l'entrenador pot dir molt i tal. Llavors, ser normal i ser com ell té de ser és el que li porta precisament a no fer extravagàncies, a no fer canvis d'alineacions estranyes, a no fer no sé què, i sobretot pues, que tothom, sobretot la plantilla, que és la que surt al camp, doncs estigui tranquil·la, jugui bé, rendeixi, guanyi partits, guanyi pati rècords, bueno, pues això és el que hi ha, tu.
Sí, Tomàs, tu sempre parles de la gent normal que... Bé, segurament la gent normal en el món embogit del futbol actual, el que no és normal és que hi hagi gent normal, i aquest Tata Martino ho sembla bastant, no?
Sí, està molt ben dit això, però normal és que hi hagi gent normal. Sí, home, sí. Home, aquest senyor, jo que jo el conec, però vull dir que per el que m'han explicat, jo suposo que ell es dona compte, ell i el seu entorn, que l'ha tocat la loteria. Perquè ell està a la selecció de Paraguai, fa una tasca bona, va a Rosario, que no, pues Rosario és una dècima part de tot el Barça, de caler, d'importància, de tot allò, i de cop i volta, amb una sèrie de circumstàncies per tots conegudes, li toca la loteria, que li queden al Barça amb una situació que és la que era més el Neymar. Llavors, a mi, escolti, una persona normal...
El ple de la loteria, no la loteria un dècim.
No, ell va comprar 10 i li va tocar el primer, el segon, el tercer i el quart. Va comprar números diferents i li toca això. Llavors, escolti, jo tinc que gaudir d'això, que és el que tinc de fer, no fer les coses amb una certa normalitat dins del que està fent aquest segur i emprenyar-ho just. Perquè si no emprenyo, el 95% dels partits el guanyaré igual. Llavors, un 5% amb on ens jugarem la vida, i si estem més tranquils, possiblement serà més fàcil. Però sobretot gaudir, que és el que jo penso que aquest tio li veus la cara de satisfacció, de dir, com diu Josep Maria, ha tocat la grossa i quatre més.
Saps, Josep Maria, si ja ha trobat casa o no?
No, encara no. Sé que no fa gaire va parlar casualment quan estava aquí el Cristo amb el Cristo. El Cristo té un pis molt maco allà a la Diagonal. Per tant, sé, no perquè hagi agafat el rol del Cristo, però vull dir, sé que fa 8 o 10 dies encara estava a la búsqueda d'aquesta. També va dir que estava molt còmode a l'hotel. Bueno, jo tinc una anècdota amb això. Vull dir, quan va arribar el Romario a Barcelona...
Sí.
Doncs vam estar dos mesos tot el despatx buscant casa. I anàvem, buscàvem la casa, localitzàvem, i anàvem, donàvem voltes, si esta me gusta, esta no me gusta, venia la Santoro, que era la seva dona. I els dos mesos, després de veure si un 6 o 7 o 8 cares...
Mònica.
I no sortir-ne a cap, li vaig dir, bé, tu, esto de la casa, ¿qué? No, si yo prefiero estar en el hotel.
¿Y entonces?
Y esto es cosa de mi mujer. Clar,
que va estar allà a Sitges i després al Princesa Sofia, no?
Clar, exacte, entrava i sortia, no? Per la dreta, per l'esquerra, el buscaves davant i sortia per darrere, m'entens, i tal.
L'hotel té moltes portes, d'entrada i de sortida, no?
No dic que sigui el cas d'això, del Martino, però clar, el tio es troba bé allí, saps que l'hotel és d'un directiu del Barça, el deuen tractar pan i cuchillo, que es diu, i tal, i ja està. Per cert, que va dir una cosa que no, lògicament,
amb algú ja li ha picat una mica, però que jo crec que té força raó. Vull dir, ell una cosa que ha trobat diferent aquí, a part del Barça, la grandesa, els colors, els jugadors, tot això, és que hi ha molts periodistes que es posen samarreta.
Sí.
I ho va dir-ho.
Sí.
I ho va dir-ho. I jo estic molt d'acord amb això, perquè jo sóc molt antic i a la meva època els periodistes no deien, no parlaven en primera persona ni del Barça, ni del Madrid, ni del València, ni de l'Espanyol. Parlaven teòricament, encara que siguessin d'un club, escrivien i parlaven i tot això, podríem dir de forma neutra. Ara no, ara jo sento gent que diu, no, aquest any guanyarem la Lliga el mes de no sé quan, no sé què, no sé quan. Això, amb la cultura d'Argentina, que Argentina tindrà, com tot arreu, molts defectes, això xoca totalment, perquè jo us puc dir que Argentina, traient l'Olé, que s'ha convertit en això, els diaris, l'Aquarín, l'Aradón, tal, el Gràfico i tal, són molt analistes del futbol, de la tàctica, de la manera de jugar dels jugadors i tal, i molt poc dels envoltoris que hi ha al voltant del futbol.
Molt bé. El Polo Pistacho t'agrada, Tomàs, o el trobes tan horrible com jo?
No. Aquí, però...
El Polo Pistacho, el Polo aquest que es posa...
No. Jo des de aquella samarreta, el Polo que va passar al Barça, doncs em sembla que aquest tio és Coco Chanel. No, em sembla que...
Home, si li va comprar la dona, tu, que vols que...
Clar, jo a més penso que és un senyor que de totes aquestes collonades no hi fa cas, venint del Guardiola, que és el Petron, i jo l'àrbitre de l'Alejandro. Bueno, que aquest home ha de perdre amb això, però jo que aquestes coses no les té gaire. Això és una mica l'Ancelotti, no? L'Ancelotti tampoc és un etat ja repeinau, sí. Però sempre més per casa, però si està còmode.
Molt bé. Amics, ho deixem aquí. Moltes gràcies per aquests minuts, Minguella, Tomàs, bueno, una abraçada forta.
Adéu. Adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé. De la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé. Això sí que és cafè. El millor cafè.
Reformas Decor le cambia su bañera por un plato de ducha en tan solo un día. Por 690 euros todo incluido. Precio especial jubilados. Llame a Reformas Decor 93 757 4512.
Esports Cope, un equip que surt a guanyar. De dilluns a divendres, d'un quart de 3 a 4 de la tarda, amb els millors protagonistes.
Bueno, lo que estoy convencido es de que ni Leo Messi ni su padre han cometido infracción. Y en cualquier caso, esto seguro que se aclarará.
Esports Cope, edita i presenta Joan Ballori.
Cope, estàs informat.
Los accidentes en casa son más comunes de lo que imaginamos. Una caída en el cuarto de baño puede dejarle durante mucho tiempo con un alto nivel de dependencia. Lujo Dux le cambia su bañera por plato de ducha extraplano antideslizante con azulejo, grifo de ducha y mampara, mano de obra incluida, de un día para otro por 1.300 euros masiva. Lujo Dux, 93 448 1768. No espere a caerse. Lujo Dux se lo pone fácil. Prevenga a toda costa una caída. Con esto evitará muchas molestias. Lujo Dux, 93 448 1768 o lujodux.com.
Parlem de l'Espanyol. Juan Arias, què tal? Bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda.
Al final, l'Espanyol no jugarà el partit amistós divendres a Líbia.
Queda aplazado ese amistoso contra el Al-Ittihad saudí, que se tenía que jugar el viernes en Trípoli, la capital de Líbia. El embajador español ha explicado al club que la situación en el país magrebí desaconseja la disputa del partido. De hecho, ha habido una reunión entre el presidente, Joan Collet, con los jugadores, con miembros de seguridad, y parece ser que ninguno estaba por la labor de disputar ese amistoso. El capitán del equipo, Sergio García, de hecho, ha explicado que la plantilla se ha tenido a la recomendación del club.
El club esta mañana nos han comunicado que al final no se viajaba, que ellos han dado sus explicaciones y eso, y nosotros somos los jugadores, no, los que mandan es el club y nosotros nos debemos a ellos.
Tampoco, como digo, los jugadores han hecho mucho por presionar para jugar ese encuentro. El Español busca otra fecha para cumplir el compromiso. Se estudia jugarlo en noviembre, aprovechando el último parón de liga antes de final de año o incluso en Navidad. De hecho, este encuentro ya se había suspendido en agosto.
Sergio García, que ha dit avui, Juan, que es troba se sent una miqueta sol en punta d'atac.
Ha hecho una reflexión sobre los últimos partidos en los cuales el Español ha perdido 3 derrotas consecutivas, especialmente fuera de casa, a raíz de la poca presencia ofensiva que tiene debido al sistema que impone en este caso el técnico Javier Aguirre.
No es que me sienta solo, la manera de jugar fuera, pues estamos un poquito más retrasados que a lo mejor en casa, y que no es que esté solo, a veces jugadas puntuales puede ser que sí, pero bueno, es la manera que tenemos de jugar y uno se adapta a lo que sea.
La reflexió tàctica que ha fet aquest matí Sergio García, el futbolista de l'Espanyol. Abans hem repassat amb l'Oliveros l'atapeït calendari que té per davant a les properes setmanes al Barça. Ara repassem, Juan, els propers partits de l'Espanyol, perquè evidentment també tenim nous horaris per l'equip blanquiblau.
Cuatro próximos partidos, como diría l'Opera, tomen ustedes buena nota. Español Atlético de Madrid, sábado 19 a las 22 horas, a las 10 de la noche. Levante Español, sábado 26, también a las 10. Español Málaga, martes 29, jornada intersemanal a las 8. Y el citado, viernes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, o el famoso Halloween. Barça Español, 21 horas, un mes complicado para el Español. Atlético de Madrid, Málaga, Levante y finalmente el Barça.
No está tampoco gens malament el cartel que li espera l'Espanyol a las properes setmanes. Juan, gracias, que vaya bien.
Fins ara.
Deu minuts i les 4 de la tarda, parlem de bàsquet, Albert. Males notícies pel Barça de bàsquet, que perd a Oleson pels propers dos mesos.
Sí, continua de pega el Barça amb les lesions, que recordem van ser una constant durant l'última temporada. El primer en caure, com deies, Brad Oleson. Fractura d'estrès al peroné de la cama esquerra. Temps de baixa, 8 setmanes. Fa uns dies hem d'explicar que ja se li va detectar un problema, però no li impedia jugar, com va ser el cas de la Supercopa. El tractament és de recuperació fins que cicatritzi la zona afectada. Oleson es pot perdre, atenció a la dada, entre totes les competicions, 19 partits, perquè, clar, arrenca la Lliga ACB, la Lliga Endesa, però també la setmana vinent l'Eurolliga. I, clar, a l'espera del retorn de Navarro, doncs l'equip haurà de tirar de fons d'armari, Joan, per la posició de dos, Pulen, Abrines i Sonja.
Doncs, efectivament, venim de la Supercopa, aquesta setmana tenim Lliga Catalana, no ens oblidem.
Sí, senyor, semifinals i final, demà i demà passat a Fontejau, a Girona, amb homenatge, vaja, a un mite, 47 anys, el contemplen Darryl Middleton.
I aquest proper cap de setmana sí comença la Lliga ACB, per tant, us explicarem durant aquesta setmana les ats, com arriben els tres equips catalans. Avui, per començar, el Manresa.
La bruixa d'Or Manresa.
El Manresa continua a l'ACB, tot i el descens esportiu de la temporada passada. Va acabar últim de la Lliga amb només 6 victòries. El Bages afronta la setena temporada consecutiva a l'ACB. No és una més. Té el suport econòmic de Xavier Gabriel, propietari de l'administració de loteries La Bruixa d'Or, i sense Jaume Ponsarnau a la banqueta.
Objectiu.
La permanència, fugir de les dues últimes posicions del campionat. La resta serà un èxit. Ficar el cap a la fase final de la Copa del Rei o ser entre els 8 millors de la Lliga per disputar el play-off ara mateix és impensable.
Cares noves.
Començant per la banqueta, Borja Comenge, el tècnic més jove de la Lliga, 34 anys. És la primera vegada que es posa al capdavant d'una banqueta de l'ACB. A la pista, 5 cares noves. Max Cuguer, Darryl Monroe, Dominic Waiters, Ares Giannopoulos i Marcus Ericsson, que torna cedit pel Barça. Jugadors desconeguts pel gran públic, però que, en algun cas, poden ser revelacions de la Lliga. El Manresa debuta al Congost el diumenge en el derbi davant la penya.
Sort als amics del Bages, fem la punta de la NBA.
BBVA te trae todo el espectáculo y la emoción del mejor baloncesto del mundo. BBVA, banco oficial de la NBA. Adelante.
I a la NBA, l'apunt va encaminat al debut de Ricky Rubio. Ha estat aquesta matinada la pretemporada. Ha estat correcte al base del Masnou el partit entre Minnesota i el CSK de Moscou, que fixa, Joan, ha guanyat el conjunt rus, l'equip que entrena Ettore en Messina, per 108 a 106. No t'has quedat a veure'l, no?
No.
Ricky ha sortit com a titular, ha disputat poc més de 27 minuts, amb 10 punts, 3 assistències, 3 rebots i una recuperació. Doncs mira, tens una altra oportunitat, no per veure Ricky Rubio, però sí Pau Gasol, la propera matinada, Lakers-Denver.
Aquí sí que em quedaré.
Et fa, eh?
Aquí sí.
Aparece Iniesta, controla el balón, un toque, dos toques, increíble. Atención, peligro, Iker, Iker, paradón.
Como ellos, en BBVA también hacemos fácil lo difícil, respondiendo siempre de forma rápida y sencilla. Realiza cualquier operación en un momento y en cualquier lugar. BBVA donde estés, esta es nuestra manera de entender la banca. Entra en BBVA con un solo toque. Adelante.
Oh.
hem d'acabar parlant d'handbol perquè avui tenim derbi català a la Lliga Sobal, Granollers-Barça al Palau Olímpic de Granollers. La cita és a les 9 de la nit. Atenció que els dos equips han guanyat els 5 partits que han disputat fins ara, per tant estan compartint el liderat de la Lliga Sobal. Tenim comunicació amb el tècnic de l'handbol Granollers, el Toni García. Toni, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Portem 5 partits, 5 victòries pel Granollers i aquesta nit per la sisena.
Doncs Déu t'escolti, ojalà sigui així. La veritat és que la trajectòria de l'equip està sigui molt, molt bona, i avui ens toca doncs el derbi, no? A veure com va.
Perquè se li pot guanyar al Barça, Toni?
Entre tu i jo, i ara que no ens escolta ningú, és molt difícil. Yeah. Hem de tocar de peus a terra, nosaltres hem de fer les coses perfectes, al límit del límit, i hauria de trobar un Barça doncs desmotivat. I com això no passarà, el Barça, és impossible que en Pasqui estigui desmotivat, és impossible que el Barça vingui a un derbi a deixar-se anar. Jo crec que les coses són bastant, bastant difícils.
Sí, perquè deia, per exemple, fa uns dies aquí Valero Rivera que per ell la plantilla actual del Barça probablement és la millor plantilla de la història del Barça.
Tu imagina, tu estàs dient un entrenador que ha portat el Dream Team, que és campió del món, que pràcticament ho ha sigut tot a l'Hambo, i el diu això. I nosaltres, evidentment, jo farem tot el possible i tot el que està a les nostres mans, i els jugadors així ho saben i així ho faran, perquè el partit sigui nostre. Nosaltres no donarem res per perdut. Nosaltres estarem donant la cara al màxim en el partit d'avui. Per nosaltres, per la gent que vindrà i perquè ho estem fent en cada partit d'aquesta lliga, no? Sí. Però la realitat és la realitat.
Uh-huh. Escolta, centrem-nos amb el Granollers. Com dèiem al principi, 5 partits, 5 victòries. Esperaves un inici tan bo?
Doncs, a veure, en els meus somnis, sí, te soc sincer, somiant ho pots aconseguir tot, però en la realitat soc sincer i puc dir que no m'ho esperava, perquè té una dificultat tremenda el sumar punts en aquesta Lliga Sobal, i 5 de 5 és algo increïble. Jo no m'ho crec, bueno, ara sí m'ho crec, però no estava en les meves programacions, sincerament.
Escolta'm una cosa, aquesta temporada hi ha hagut molts canvis a la Lliga Sobal, desaparició de l'Atlètic de Madrid, moltes plantilles s'han refet, per tant, et confesso que estem una mica desorientats. I la pregunta és molt clara, el Granollers té equip per acabar segon de la Lliga Sobal aquesta temporada?
El Granollers té un equip per anar pas a pas, com ho està fent ara. La Lliga Sobal és molt llarga i és molt dura. Puc dir que cada partit és una batalla, però increïble, per aconseguir els dos punts. I no t'enganyo quan et dic que en aquesta última jornada doncs hi ha hagut 3 empates, que hi ha dos equips, entre ells nosaltres, que hem guanyat en l'últim segon. Això t'indica de la igualtat que existeix en la nostra Lliga Sobal. Seguint en aquesta dinàmica que portem, pot estar entre els 6 primers. Yeah. Però és una cursa molt llarga, i en el que l'equip que pugui resistir més és el que s'ho emportarà, no? Tant de bo que siguem nosaltres. Nosaltres no direm si podem estar aquí en aquest camí, ho estarem. Això no, jo no diré que no, ni el meu equip dirà que no.
O sigui que la lectura és el Barça menja a part, però que amb la desaparició de l'Atlètic de Madrid les forces entre la resta s'han igualat bastant, no?
S'han igualat, sí, moltíssim. Tot i que tot això acaba de començar, encara tenim el Logroño, un Guadalajara, un Cuenca, que estan fent, han fet equips molt complets, i llavors estem els altres equips que hem aconseguit doncs un inici molt bo, com nosaltres, el Cangas, i la veritat és que tot això tot just acaba de començar.
Molt bé, Toni. Per acabar, escolta, com està la situació econòmica del Granollers? Perquè venim de temporades dures, problemes pels jugadors per cobrar, llei concursal. Com està la situació ara mateix? Estem en una situació una miqueta més estable?
Doncs a nosaltres els directius ens asseguren que hi ha una estabilitat, que hi ha viabilitat per poder seguir endavant, que el deute es pot aixugar en 10 anys, de mica en mica, que tenen la possibilitat de de complir amb el que s'ha parlat amb els jugadors i amb tots els treballadors del club, i amb aquesta bona notícia i amb aquesta frescor de que els números poden sortir, doncs el Granollers també pot respirar i a nivell esportiu també podem estar una miqueta més tranquils.
Molt bé, doncs ho celebrem des d'Esports Cope. Toni García, tècnic del Granollers, gràcies per atendre'ns i estem molt pendents a veure de què sou capaços aquesta nit en el derbi, eh?
Doncs moltes gràcies per seguir-nos. Vinga, una abraçada.
Què tenim d'última hora, Albert?
Mira, Gustavo Poyet és el nou tècnic del Sunderland. Saps que el van acomiadar mentre estava comentant un partit? Es va enterar d'aquella notícia que deixava de ser entrenador del Brighton, i és el nou tècnic del Sunderland substituint a un demòcrata com Paolo Di Canio.
Sí, sí, molt demòcrata.
Sí, molt, molt.
Gràcies, Albert, que vagi bé.
Igualment.
Andreu Quesada al control de so, Helena Condis a la producció. És tot de moment. Gràcies per l'atenció dispensada. Seguiu a la COPE, que vagi bé.